A Espanya, cada 27 de maig, o sigui, tal dia com avui, se celebra el Dia Nacional de la Celiaquia, o Dia del Celíac, amb l'objectiu de visibilitzar les persones que pateixen aquesta malaltia i normalitzar la seva situació. Es tracta de donar informació sobre aquesta dolència a la població en general, perquè pugui servir de recolzament a les persones celíaques, que per cert poden portar una vida normal sempre que segueixin unes pautes recomanades pels especialistes mèdics. Durant el dia d'avui, les associacions de celíacs d'Espanya organitzen diferents activitats adaptades a la situació que vivim per conscienciar sobre aquesta malaltia, la celiaquia, que afecta a l'1% de la població espanyola. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous. Ui, quines ganes que teníem d'anar divendres. No, dijous encara. 27 de maig del 2021, hores d'ara ja, fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida. Avui crec que el mercuri pujarà. Mercuri vull dir la temperatura, eh? Vaja, tinc aquesta sensació. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, amb el nostre meteoròleg, per veure si té la mateixa sensació o ell té més dades, fins i tot. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Parlarem del món veterinari des d'Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater i parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco, ja saps que parlem doncs, de propostes de cara al teu temps de lleure, sobretot ara que ja ens podem moure. Però abans, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bé, per cert, abans de tot, per fer-ho de manera cronològica, ahir van caure quatre gotes a Lleida, però quatre, eh?
Ahir va haver grans tempestes en el sistema ibèric, a les muntanyes de Terol, fins i tot a la mateixa ciutat de Terol. Se van acostar cap a Catalunya, cap al sud, però quatre gotes mal contades, entre les 20 i quart i les 20 i 24 van caure unes gotes. És el que passa, és una cosa habitual, eh? I ara entrarem en temps ja d'estiu, de funcionament d'estiu, que vol dir sol, calor i tempestes de tarda, no tots els dies, però molts dies.
Bueno.
I no a tot arreu, clar, és la variabilitat normal. Però sí que ja poden anunciar que entren en temps d'estiu. D'aquí endavant n'hi haurà alguna caiguda de temperatura, però ja estarem fregant els 30 graus a partir d'avui, principalment a la comarca més càlida de Lleida, que és el Segrià, i s'anirà ampliant a rodalies, les Garrigues, el Pla d'Urgell, la Noguera. Aquestes comarques arribaran ràpidament els propers dies als 30 graus. Avui està previst al voltant de 30 a la ciutat de Lleida, domini del sol, algunes bandes de núvols alts, cap al vespre poden arribar més núvols, les màximes en capitals de comarca entre 25 i 30 i per sota 22-23 a la Vall d'Aran. Un temps d'estiu que continuarà demà, que s'enfilaran un o dos graus més, o altra mica més cap a dissabte i diumenge. Però n'hi ha un... s'ha de fer una postilla. Dissabte i diumenge, a la tarda, desenvolupament de grans núvols de cotoflux, no a tot arreu, però des de Lleida els podem veure cap al Pirineu, per Pirineu, que descarregarien xàfecs i tempestes irregularment repartides, a un lloc caurà una mica massa, en altres no res, la majoria no plourà gaire, quatre gotes, la típica, el típic temps d'estiu.
O sigui, d'aquella que fa difícil preveure on plourà i quina
sí,
quantitat,
claro,
eh?
Evidentment serà... Però la majoria del dia no plourà.
No.
La majoria del dia pues, farà, sobretot a partir de migdia, fins a la posta del sol, un ambient càlid per una màniga curta, amb temperatures de 30 graus a la zona més càlida, no tants 30 graus, 25, 27, que també estan molt bé a les capitals de comarca del Pirineu, una mica més baixes a la Vall d'Aran, però ja hem encetat el temps d'estiu, que també està inclòs aquestes xafes i tempestes de tard, vespre i nit, principalment al Pirineu, però que poden treballar per Pirineu i en algun moment podien fregar. Fins i tot està previst que algunes gotes puguen caure, algun ruixadet podria caure el dissabte a la tarda o el diumenge a la tarda a les comarques de la meitat sud de Lleida, que demà ja perfilarem. Però sí que poden donar tret de sortida de que avui comença el temps estiu amb aquestes temperatures que s'apropen.
Home, poca broma, eh?
O sigui, graus.
Que avui per sobre de 28, eh?
Avui per sobre entre 28 i 30.
Déu-n'hi-do.
És a dir, tenint en compte que a Lleida tenim una mitjana de 80 dies de 30 graus. el problema
que,
és que
comencen ja,
s'han incrementat a gairebé 90, que ja comencen el mes de maig fins al mes de setembre, la majoria concentrada en juny, juliol i agost, no?
Saps què passa, Armando? Que cada dia dic la data i cada dia miro però el calendari, però ho fas de manera mecànica. Però ara m'he parat un moment a mirar el calendari. Clar, la setmana vinent és juny. El dimarts estem al juny. Ja, és que és normal. És que aquestes temperatures han d'arribar.
El sol es ficarà a les 20, després, bueno, ja s'està ficant a les 21:20, hem d'arribar fins a les 21:36, hem d'arribar a 15 hores de sol, clar, amb tanta radiació solar. L'únic que pot frenar és un cel tapat, una pertorbació, que, per exemple, ara mateix, a la península Ibèrica, la meitat sud, el sud, l'Andalusia, n'hi ha una pertorbació, està en cel tapat, i n'hi ha una gran davallada de temperatura, mentre que la meitat nord tindrem avui un gran ascens de temperatura, des dels 20... Ahir va haver 25, abans d'ahir 24, doncs clar, el salt de 4-5 graus més es notarà molt durant aquesta tarda.
Molt bé, Armando.
I els propers dies ja tens d'estiu.
Tens d'estiu. Doncs Armando Álvarez, escolta, demà divendres, que tindrem la previsió de cap de setmana. Ui, Armando, t'estem perdent. Bueno, Armando, parlem demà. I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Déu-n'hi-do, pregar els 30 graus avui. En fi, comencem parlant de crònica política perquè la Diputació de Lleida incorporarà 25 milions d'euros al pressupost del 2021, que serà de gairebé 155,5 milions. En concret, 20 milions s'obtenen dels romanents de tresoreria i els 5 restants d'un préstec a llarg termini. Aquests recursos es destinaran sobretot a donar per pal·liar els efectes socioeconòmics de la pandèmia als municipis i a lluitar contra el despoblament. Entre altres actuacions, permetran començar a desplegar la xarxa de fibra òptica al territori i reforçar les polítiques d'habitatges, augmentar la inversió en carreteres i camins i posar les bases per crear l'Agència de l'Energia de les Terres de Lleida. Així mateix, la Diputació reserva encara 7,3 milions d'euros dels romanents per a exercicis posteriors. Una de les actuacions més importants serà l'inici del desplegament de la xarxa de fibra òptica a la demarcació. S'hi destinaran 10 milions d'euros d'aquest 2021, 5 dels quals procedents d'aquests romanents que t'explicàvem de tresoreria i els altres 5 d'un préstec a llarg termini al qual recorrerà la institució. Aquests diners permetran iniciar la primera fase del projecte de desplegament de la Diputació Lleidatana i per part també de la Generalitat de Catalunya. A més, es preveu disposar, abans que acabi l'any, del projecte de la segona fase per també poder-lo començar a executar. Altrament, s'incrementarà amb 4 milions d'euros el pressupost per a inversions en carreteres pròpies de la Diputació i s'augmentarà en 1,4 milions el pla de manteniment de camins locals. En fi, que per gastar-ne hi ha molts llocs on es poden gastar, ara falta que es faci una bona administració. Avui hi ha ple de la paeria de la Diputació de Lleida, per cert. El president de la Diputació, Joan Talarn, ha explicat aquest increment de pressupost, ho explicarà avui al ple, i també d'on han anat sortint i en què els destinaran, perquè si incrementem el pressupost és perquè a priori es necessiten, en què es destinaran. Part d'ells és el que t'hem explicat avui. A la ciutat de Lleida, l'estàtua d'Indíbili Mandoni, una de les icones de la ciutat al costat de la Seu Vella, va deixar la ciutat de Lleida el passat 3 de desembre de l'any passat per ser restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat a Vall d'Oreig. Ja sabeu que normalment aquestes coses, almenys tu a casa, funcionen amb un pressupost i amb un termini. És a dir, quan costarà i quan estarà acabat. Es va anunciar que estaria fora durant 6 mesos. Aquests 6 mesos acaben la setmana vinent, dijous. Però sembla bastant difícil que en aquesta data torni a estar al seu emplaçament de la plaça Gelet i Garriga. I és que encara queden pendents treballs com ara, per exemple, serà que no han tingut temps, reproduir la llança, la falcata i el grilló perduts. Ni tan sols ha començat la restauració de la peanya. La paeria afirma que ara com ara no es pot precisar la data del retorn de l'escultura. I ens quedem tan amples. Escolta, Quan se la van endur, vam dir que estarien 6 mesos, que ja és una xifra àmplia amb un marge d'error. Ara, que són els 6 mesos, què ens diu la paeria? Que no podem precisar la data de retorn. Això què vol dir? Doncs que pot tardar un dia més, un mes més, o igual d'aquí un any estem parlant d'aquest tema i encara sense endívil i mandoni. Que sí, que podem seguir sobrevivint a Lleida sense l'estàtua? Les estàtues? Evidentment que sí. Però denota, com sempre, que les institucions, i en aquest cas l'Ajuntament, escolta, jo no sé com treballen. No sé com treballen, però no compleixen com a norma els terminis, ni els pressupostos. Com a norma. Si haguéssim de treure els diners de la butxaca, potser seria una altra història. Almenys jo a casa m'ho miro, i tu, que m'escoltes, segur que també. Plaços i preu. Tu mires, perquè et costa de guanyar els diners, oi que sí? Doncs l'Ajuntament hauria de ser un reflexe, i no ho és, almenys en aquests casos. Parlem de vacunes. Ja ho he estat escoltant a COPE aquest matí, que hi ha comunitats autònomes que ja han començat fa uns dies a administrar la segona dosi als qui van rebre la primera d'AstraZeneca. El govern espanyol el que ha dit és que primer ens van dir que AstraZeneca era molt segura, era la millor, després ho vam aturar, després ens van tornar a dir que sí, que havíem de seguir amb aquesta, i ara resulta que la gent que té la segona dosi diu que, mira, per defecte us posarem la de Pfizer. Però que si voleu la d'AstraZeneca, que és el que aconsellen la majoria de metges, curiosament, heu de signar un paper. Si el govern espanyol vol que siguem ja experts viròlegs i experts en vacunes. Jo què sé, sóc un locutor, jo entenc del meu, jo què sé quina vacuna m'he de posar i quina és la segona dosi que m'he de posar. Doncs en aquesta tessitura es troben molta gent que va rebre la primera dosi d'AstraZeneca, que es troben, per exemple, les professions essencials, com són els sanitaris, els mestres, cossos de seguretat, i els han posat al punt de mira de dir, escolta, decidiu vosaltres. Aquest és el cas, per exemple, d'una mestra que es diu Edurne, de Lleida, que s'ha de posar la segona dosi i que després de consultar-ho a diferents professionals de la medicina, doncs es posarà la segona d'AstraZeneca, però vaja, amb un ai al cor.
Després de donar tantes gotes i deixar-nos amb l'ai en el cor, vaig consultar-ho als meus metges, els més propers que tinc, amb els quals tinc confiança, per demanar de saber què feia. I tots me van recomanar que me fiqués de la mateixa vacuna. Però, clar, signa aquest paper. Per què ens fan signar aquest paper? Tan dolent és? Per què ens fan assumir a nosaltres aquesta responsabilitat? No sé. I sí que me la ficaré, però l'ai al cor ja no és normal, sinó més encara.
El sentit de molts. Ens donaven xifres de la comunitat d'Andalusia. El 99% està triant AstraZeneca. El 99%. I aquest 99% ha de signar aquest paper conforme no vol la de Pfizer. No és que no la vulgui, potser sí que la volien al principi, però si hem començat d'una manera, els metges et diuen que acabis de la mateixa manera. La Creu Roja ja ha fet més de 300 proves diagnòstiques d'automostra de Covid-19 al Segrià des de que va començar la campanya de la fruita a principis de maig. Els tests ràpids s'estan fent als dos mercats setmanals de Lleida Ciutat, al Camp d'Esports i a Pardinyes, a la plaça de l'Hereta del Centre Històric i també a diversos assentaments de persones temporeres a la zona. La tasca es fa amb unitats mòbils de test Covid-19 formades per equips de voluntariat i personal tècnic que es desplacen als espais on es fan les proves. És automostra, cadascú se la fa, però després recollir-les ja i guardar-les sí que ho fa personal expert. Per cert, que tenim més d'un centenar de municipis lleidatans sense morts per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Així es desprèn de les dades del Departament de Salut, que evidencien una distribució molt desigual de la mortalitat per coronavirus. La ciutat de Lleida en concentra un de cada tres, i Tremp és la segona localitat amb més defuncions, evidentment, per culpa del brot que hi va haver a la residència de la tercera edat i que va patir tantes morts. El Departament de Salut ens ha notificat 24 nous positius a la província de Lleida, amb les xifres que diuen que al Pla de Lleida seguim on estàvem, a fort més o menys. El risc de rebrot està a 100 punts, amb taronja, La RT està a 0,90. El risc de rebrot a l'Alt Pirineu i Aran és de 78 punts, amb taronja. La RT és de 0,68. I el risc de rebrot a nivell de tot Catalunya és de 115 punts. I la RT és de 0,96. Fem una pausa i marxem directes després cap a Nadon Veterinaris.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Maquinària Agrícola Ferro, visiti'ns del 4 al 6 de juny a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, parcel·la 9, recinte exterior C, o truqui al 973-560017.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que és el moment en el que contactem amb els amics de Anadon Veterinaris. Ja saps que és la... són els veterinaris de referència a la ciutat de Lleida, que estan al carrer Segrià número 11, que hi pots anar, que tenen una botiga magnífica, amb un... amb coses que ni t'esperaries de trobar allí, de complements, aquelles històries que a vegades busques, dius, això no deu d'existir, allí ho tenen, i si no t'ho demanen. Pues que a més tenen tot el tema d'alimentació, la normal i la especial, perquè hi ha animals que requereixen alimentació especial, doncs per alguna malaltia, per alguna al·lèrgia. Tenen tot el tema de medicaments, són la farmàcia de la teva mascota. Estan al carrer Segrià número 11, a internet anadonvet.com, i després el telèfon 973-266-388, 266-388, que jo, quan truco des de la ràdio, l'altre dia em diuen, com, te'l saps de memòria? Dic, home, qui no? Qui no? L'han posat molt fàcil. 973-266-388 és telèfon que dure, que funciona les 24 hores, eh? Per emergències sempre et contestarà un veterinari. Va, que parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, que t'espera la gent els dijous, ja. Diu, a veure què m'ha d'explicar avui la Imma Sabater. Home, pensa que la gent que té una mascota a casa és ideal, perquè això és rebre informació de primera mà d'una persona que hi és treballant, que hi és cada dia i que veu la problemàtica real, o t'explica aquests truquets reals, perquè vosaltres els veieu, i per tant, que quan vas a un lloc a l'estranger, si coneixes algú allí, te diu, tu tranquil, que jo et portaré a visitar el que és interessant, no el que diuen, doncs això és el mateix. En fi, va, que va de gats avui, això, eh?
Va de gats, sí.
Va de gats.
Avui vull parlar de, quan ja tenim gats a casa, introduir un de nou.
Quan has dit,
si és
ja
una
tenim,
bona idea...
Ja tenim gats a casa, ho dius en plural, eh?
Sí. O, bueno, pot ser un.
Bueno, un.
Pot ser que ja tenim un, però que ja existeix una casa, o dos.
Bueno, la primera pregunta que ens hauríem de fer és, cal un altre animal a casa? Però vaja, si al final ho teniu clar, és una bona idea o no?
Clar, penseu que un gat s'estressa per tot. I la causa que li fa més estrès és un altre gat.
Ah, sí?
Per què? Perquè a la natura, quan estan salvatges, diguéssim, no és el seu amic. Quan hi ha algo que menjar,
ah, clar,
ells cacen en solitari. Un ratolí, un conill, i no és un amic.
No,
i
no,
cacen
no.
Junts
és
i compartim.
És un competidor.
Exacte, i aquest instint el tenen.
Val.
I dintre dels gats hi ha jerarquies. Hi ha jerarquies.
Sí, sí.
Per això, si us fixeu, quan alguna pel·lícula que surten molts gats, hi ha alguns que van pel centre caminant, uns altres que caminen per la vorera de l'estància. Això, el del centre és l'amo, diguéssim, el que és el més gran o el que porta més temps, i els de la vorera estan intentant fer-se un lloc. Sí, sí, sí.
No, no, que sí, que sí.
Funciona així. Llavors, claro, primer tenim que pensar... Jo el que recomanaria, que personalment ho faig, és quan s'agafa un de petitet, si es poden agafar dos, si poden ser germanets, o si no són germanets, que siguin dos petitets que tinguin la mateixa edat, introduir-los a la mateixa vegada, perquè creixeran junts i seran iguals, diguéssim.
O sigui, si tu ja tens la idea que dius, un sol no...
Sí, si voleu tindré més d'un, evidentment.
No, no, això, però és millor agafar-ho del principi i junts, alhora.
Exacte. Ara, això seria una situació ideal. Què passa si jo ja tinc un gat, no vull un altre i em trobo un d'abandonat?
És curiós, Imma, és curiós, perquè tendim a pensar que, home, perquè no se senti sol, doncs vinga, un altre gat. És aquesta el pensament de la majoria de la gent, no?
Sí, funciona de la manera que et dic, si ja es coneixen que...
No, ja, però...
Que no és impossible introduir un altre gat i que siguin amics.
No, per això en parlem avui. Però el cas que dius, jo ja en tinc un que està consolidat a casa, ja està, ja porta dos o tres anys.
Exacte.
I en trobo un d'abandonat.
Exacte, o me regalen un, el tenen que eutanasiar i jo no el vull saber. Mil coses el que poden
sigui,
passar, mil històries.
Coses que no hem de fer i coses que hem de fer.
Primer, és... igual passa una vegada de mil, però és molt estrany que arribem a casa, deixem allà el gatet i l'altre vingui tot content i estigui molt feliç de tindre un altre gatet. Això,
complicat.
Amb una vida ideal, igual sí, però no és fàcil.
Val.
No funciona així. Llavors, què hem de fer? Les hem d'anar introduint poc a poc. Què vol dir? Els primers dies o les primeres setmanes que tinguem a la nova mascota a casa, a la nova mascota, el gat, és tindre'l amb ell en una habitació, amb tot el que ell necessita, el menjar, el llitet, sorra, i que l'altre el vagi olorant a través de la porta.
Ah, però porta tancada, eh?
Sí, porta tancada, que vagi olorant, que el sentirà també, perquè els petitets són així. I, bueno, a vegades no és petit, a vegades ja és gran.
Sí, sí.
Però, bueno, s'oloraran un i l'altre. I el que podem fer, que estiguin junts uns minuts cada dia, sortir amb el transportín, amb el petit, o el nou, diguéssim, ficar-lo en un transportín, que estigui ell segur, i deixar-lo que l'altre el pugui olorar.
Uh-huh.
I anem veient la reacció que té.
Uh-huh.
Perquè cada gat és un món. Igual
sí, sí, sí.
Un l'olora i marxa corrents, l'altre li vol atacar, l'altre es queda allà curiós, oi, què és això?
Uh-huh.
I allà anem veient com és el nostre gat amb un altre, i a partir d'aquí anem veient, doncs si és molt agressiu amb el nou, doncs el deixem més dies amb el transportín i cada dia el deixem un minutet més.
Uh-huh.
Que l'altre es vagi acostumant a l'olor. I anem controlant la reacció del que ja teníem a casa. Hi ha alguns que igual en tres dies n'hi ha prou, perquè tenen curiositat, o ja, són més jovenets...
Què és el que hem d'observar per decidir obrir la porta del transportín?
Que l'altre ja vol estar amb l'altre, s'arrossega, és allò que fan els gats,
que
es comença a arrossegar, que volen deixar la seva olor allà amb ell, li té curiositat, vol jugar amb ell... Ja vas veient que... I el de dintre igual.
Sí, sí.
Que no sigui...
O sigui, obrim la porta i llavors suposo que vindrà el...
Jo el que recomanaria és ficar-li un petralet al nou, poder-lo tu aixecar, saps, en cas de que hi hagi baralla, quan el traiem del transportín, ficar-li un... Sabeu el que és un petral, no? El que em refereixo.
Un com un collar de quatre...
Un arnès.
Un arnès, vaja, sí.
Un arnès. Amb una corretja, i llavors el deixo que es vagi, i si ve que un dels dos es fica agressiu, l'aixeco.
Val. No, ho dic perquè quan s'esbarallen dos gats és una bola.
No, per això.
Que llavors no et pots ficar al mig.
L'aixeco ja no té probabilitat i l'altre pues, anirà corrent i poc a poc. I després també teniu en compte que amb un sorral no n'hi ha prou.
Ah?
Amb un sorral no n'hi ha prou, més si són dos gats que no es coneixen.
Cadascú el seu.
Introduint, ha d'haver més sorrals. El bol de menjar també, teniu dos bols, un per cadascú. Després, igual amb el temps, aniran indistintivament un a cada sorral. Igual el comparteixen, no passa res. Però al començament jo recomanaria que cadascú tingués el seu.
Val.
I si pot ser, si és una casa gran, tindre sempre més d'un.
Mm-hmm.
Perquè si tinc una casa de dos pisos, pues tindre un parell de sorrals per cadascú al primer pis i un altre al segon.
Ah.
Ja t'he dit, moltes vegades després quan ja se toleren, a vegades es llepen junts, ja, dorm junts, pregun- i comparteixen tot.
Pregunta, Imma, m'assec el sofà. Normalment els gats acaben fent de manta, de munteu.
Sí.
Clar, les primeres vegades hem de tenir cura d'agafar els dos, no? No agafar un i l'altre no, per...
No, si ells ja no volen estar els dos junts, és que es toleren.
Vale.
Si no, quan estigui un, l'altre no vindrà.
Vale, vale.
O si ve i vol que l'altre surti, li farà...
Sí, sí, vale.
Li farà dos...
Ja ho veurem, vaja.
Exacte, però moltes vegades ja s'oloren. Si volen estar junts, que s'apropen i estan els dos, és perquè es toleren, ja volen estar junts.
Vale, bona senyal.
Bona senyal, si no, cadascú farà la seva vida, s'ignoraran. Hi ha gats que acaben fent tots junts, hi ha gats que viuen 10 anys junts però s'ignoren un a l'altre, això depèn de cada... Sí, depèn de cada gat. Ara, que és possible viure tranquil·lament ficant un gat nou si ja tenim? Es pot, evidentment. Hi ha unes pautes a seguir perquè, si no, és un estrès total per tots.
Per tots.
Pel que ja està. Per natre.
Sí.
Un estrès total i penses, no me'n sortiré.
Jo us recomano que aneu a anar d'on veterinaris. Anava a dir, demaneu per la IMA, o qui hi hagi, i si heu de fer aquest pas, no costa res parlar, i exposeu-ho. Escolta, mira, jo tinc un gat que és que té tants anys, que és d'aquesta manera, perquè després també els gats, com dèiem al principi, són únics, o sigui, cadascú és com és, n'hi ha de més, jo què sé, més moguts i d'altres de més tranquils. I
moltes vegades no sabem com reaccionaran amb un altre gat perquè no l'hem vist mai.
Per això t'ho dic, que no costa res, carrer Segrià número 11, o truqueu al 973-266-388 i exposeu la vostra situació. Escolta, mira, jo vull un gat, quina diferència d'edat tenen, etc. I ells us aconsellaran, us donaran aquests passos, aquestes pautes, aquestes coses a tenir en compte, a anar observant, i aquests primers passos que ens poden estalviar molts mals de cap després, que són molt simples. Hem dit això de les dues habitacions, després el tema del transportín, i després començar a veure com interaccionen entre ells. És així de fàcil. Bueno, em sembla que hem perdut a l'Aima Sabater, però ja ho teníem llest, això. Ja sabeu que parlem sempre amb l'Aima Sabater, que és la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris, que està en el carrer Segrià número 11, a internet a anadonvet.com, i també al 973-266-388.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja marxem directes cap a la una de la tarda. Saps que ho fem parlant de salut i de nutrició, i ho fem amb qui entén, amb el nostre nutricionista, però nutricionista titulat, a més investigador. Vigila, dic això perquè, aviam, pot haver persones excel·lents pel món, i quan dic pel món vull dir per internet, i que tenen ganes d'ajudar, però parlen sense coneixement, sense saber-ho, sense haver-ho estudiat, sense haver-ho comprovat, i et poden donar consells que a la millor tu no et van bé, perquè és el que sempre diem, és que a mi em va molt bé menjar, jo què sé, fruita per anar a dormir. Home, però igual a una altra persona no li va bé per una altra cosa. Per tant, la importància de que quan consulteu un tema de nutrició ho feu amb un nutricionista i que tingui una experiència. Nosaltres ho tenim, afortunadament, i jo te'l presento cada dijous. És el Cristian Didier, el trobes a Dissanta Nutrició. A més, és nutricionista titulat, però que a més és investigador i segueix, doncs, a estar en el dia de tot plegat. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Ja sabes tu que por internet encuentras de todo. A més, no siempre es gente con mala idea, sino que pretenden ayudar, pero que lo hacemos mal, porque, oye, es como si yo qué sé, empiezo a comer muchas nueces para desayunar y me encuentro bien, pero es por otra cosa, pero yo no lo sé, y le voy recomendando a todo el mundo, oye, hínchate a nueces. Pues no.
Eso se llama animefuncionismo.
Claro, a mí me funciona, pues ya está.
Entonces, bueno, el animofuncionismo pues no sirve para nada, pero bueno, también a veces el consejo es muy gratuito. Nosotros, por eso, hay una de las, en este hilo, Ricardo, si me permites un momento,
sí.
Las personas que nos escuchan, si entran a la web de Dissanta, dissantanutrición.es, verán que en nuestro apartado de tienda online tenemos dietas específicas,
claro,
generales,
claro,
que no son personalizadas, pero, por ejemplo, si alguien tiene el colesterol alto, si alguien tiene el ácido úrico alto, si alguien tiene, pues, por ejemplo, un problema renal, si alguien, entonces tenemos una serie de recomendaciones y dietas específicas para cada tipo de situación, un celíaco, una intolerancia a la fructosa, una intolerancia a la lactosa, alguien que quiera perder un poco de peso y que no quiere ir al nutricionista, que no quiera ir al nutricionista y que busque una dieta organizada, variada, equilibrada, que tenga todos los componentes, que no necesites ir buscando en toda la información, que a veces toda la información en internet resumida, con mucha base científica, elaborada por nosotros, que somos nutricionistas, expertos en nutrición, y entonces pues se la pueden descargar. Entonces lo tienen allí. Si alguien lo necesita, puede pasar por la web y que se pase por la tienda online y lo puede ver.
Doncs, dissantanutrició.es, allí ho teniu, eh? I si no, els busqueu a les xarxes socials, Cristian Didier o Dissanta Nutrició, allí els trobareu. Oye, que la setmana passada estuvimos hablando de especias, que, bueno, yo pensaba que nada, son cuatro cositas que pones para complementar y la verdad es que no tengo mucha costumbre yo. Mi hermano sí, ¿ves? Mucha, y siempre me lo dice, pero yo no. Y bueno, dejamos el tema hablando básicamente de especias en general. Un poco de tema de sal y un poco de tema de la pimienta, pero nos han enviado un montón de mensajes diciendo que volvamos a hablar de especias, pero que descubramos pues otras que son conocidas y algunas de nuevas, que yo no sé si se inventan cosas nuevas.
No se inventan, están ahí.
Bueno, ya estaban, claro.
Las conocemos mucho para la cocina. Entonces, hoy vamos a hablar las que son bastante aromáticas y las que, digamos, nos ayudan a aquellas personas que necesitan mucho potenciar en la boca, que necesitan tener un sabor potente de los alimentos, ¿no? Entonces, hay unas que potencian muchísimo porque despiertan un sabor que es el umami, que es el sabor aquel que ese potencial del sabor. Entonces, la mejor de todas y la que más recomiendo es el cardamomo. Que no sé si lo conoces,
no,
Ricardo.
No, yo ya te he dicho que no soy de mucho de eso. O sea que
vale,
no.
El cardamomo lo conocerás porque son esas bolitas que se ponen en el gin tonic.
Ah, vale.
Ah, vale. Es como si...
No, es que tampoco uno quiere beber mucho gin tonic, pero sí que alguna vez me han llevado a algún sitio, hace años, porque con la pandemia no. Mira, que te lo hacen de esta manera y es verdad que hay unas bolitas y tal. En otros sitios te meten chucherías, dentro.
Exacto. Sí, bueno, pues el cardamomo es una semilla, que es una semilla muy aromática y entonces tiene una de las potenciales importantes para reemplazar la sal y los sabores potentes al paladar. Entonces el cardamomo se suele utilizar bastante en infusiones y en aguas, ¿no? Un agua con cardamomo queda muy rico, para los niños les suele gustar bastante y para aquellas personas que beben poca agua funciona muy bien poner unas semillas de cardamomo dentro de las botellas. Pero en el momento de cocinar, ¿no? Entonces el arroz con semillas de cardamomo cuando lo estás hirviendo, entonces le das ese toque aromático y no necesitas poner tanta sal. Es lo más típico de la comida india y se utiliza muchísimo el cardamomo. También para las personas que tengan problemas con halitosis, que ya sea porque tengan un problema dental o porque a lo mejor tengan un problema pues en la faringe o en el esófago o en el estómago incluso, os recomiendo que llevéis en el bolsillo son unas semillas que tienen como una cubierta y que vayáis chupando estas semillas, ¿vale? Y se reduce bastante la halitosis, funciona bastante bien para ello.
Eso es natural, quiero decir, no hay un límite de... ¿Solo puedes tomar dos bolitas al día o tres?
Que va.
Vale.
Esto, lo que quieras. Normalmente el cardamomo tiene como una especie de vaina muy, muy pequeñita, como del tamaño de una moneda de un céntimo, vamos a decirlo, ¿no? Entonces es una vaina que dentro tiene unas semillitas pequeñas. Entonces tú abres la vaina, te puedes comer todas las semillitas de una sola vaina o la mitad, por ejemplo. Entonces te lo puedes ir chupando como si fuese un caramelo, está riquísima, le gusta a todo el mundo, un sabor muy perfumado, pero cuando lo incorporas a la cocción, entonces es una explosión de sabores y de aromas. Entonces los niños te dirán y la familia te dirán, pero ya sabe, qué raro, qué guay, qué bueno.
¿Es difícil de encontrar?
Que va, está en todos los supermercados. Vale. Normalmente en algunos lo vas a encontrar en la sección así de alcohol, porque se utiliza mucho para el gin tonic. pero...
Bueno, y si no, preguntarlo. El cardamomo, ¿dónde lo tienes?
Cardamomo, muy rico. De los
Venga,
buenos,
va, dime otro así raro que no conozca. Bueno, que casi no conozco ninguno.
Otro raro que no conozcas, seguro que lo conoces, pero se utiliza poco aquí en España, que es el cilantro.
El cilantro, sí.
¿Vale? El cilantro se utiliza poco aquí en España, pero el cilantro es una de las plantas más ricas en vitamina C que tenemos, ¿vale? Y es muy rica en vitamina C, mejora el descanso, ¿vale? De hecho, las infusiones con cilantro son muy clásicas de la medicina natural para el sueño, para dormir, pero es una de las especias y de las plantas que... cambia el sabor importante de los alimentos, ¿vale? Entonces, los que utilizáis aguacate, os recomiendo que pongáis cilantro en el guacamole o en las torradas con aguacate cuando lo pongamos. Le da un toque muy importante.
Vale.
Cuando vais a una sopa, las sopas con un poquito de cilantro por encima también le da una potencia de sabor. Entonces, a veces buscamos un caldo que tenga que tener como mucha grasa o mucha potencia de sabor. Y en cambio, cuando le ponemos una ramita de cilantro en el momento de la cocción, entonces lo cambia y le da un sabor como muy, muy importante, ¿eh? Muy rico.
Venga, vamos por otro, que me estoy animando, va.
Vale. Otro que es muy, muy importante, que también se utiliza poco aquí en España, es el chile.
Ah, vaya. Pero porque lo asociamos directamente a picante.
Exacto. Bueno, pues los chiles hay de muchos tipos. Hay de que no son picantes y hay que son muy picantes. Entonces los chiles también forman parte de las personas que necesitan potencia en los sabores. Y entonces los que quieran reducir un poquito la sal, el chile funciona muy bien porque, bueno, pues potencia ese sabor, da un sabor especial en el paladar y funciona muy bien con los alimentos salados y los dulces.
Muy bien.
¿Vale? Por ejemplo... incluso algunas personas que comen fruta con un poquito de chile por encima.
Ah, vaya.
¿Vale? Y entonces le da una combinación entre dulce y ese picantón que tiene.
Joder.
Hay desde muy, muy, muy picantes a nada picantes.
Esto probarlo cada uno y descubrir si le gusta o no, porque es que al final...
Exacto. Las guindillas sí que nos vamos al lado más del picante y ahí pues... dependiendo cada persona, pues le va a gustar más o menos.
¿Tú eres de picante o no?
Yo soy de picante.
Oye, hay un mito, cuando yo era pequeño había un mito, no comas comida muy picante que al final el colon y tal. ¿Tiene algo de cierto o no esta historia?
A ver, tiene algo de cierto, es decir, los alimentos irritantes, tan irritantes, no son tan convenientes, digamos, abusar de ellos.
Vale.
Pero claro, una cosa es que hagas una comida muy picante todos los días de la semana a que alguna vez pongas algún poco de especia.
O sea,
¿vale?
que si yo un viernes por la noche me hago comida mexicana picante en casa, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada, ¿vale? No nos olvidemos de otra especia muy importante que es la mostaza. Normalmente asociamos la mostaza a aquel bote de salsa como el ketchup, ¿no? Como la salsa de tomate. Pero la mostaza...
Esa no está recomendada, no, esa.
Es maravillosa la mostaza.
¿Ah, sí?
Sí.
No.
Tiene muchas propiedades, muchos minerales muy interesantes, algunas grasas...
¿Y siempre la vamos a encontrar así, la mostaza, en estado semilíquido?
Sí. Bueno, es un grano que cuando se... Que hace esa especie de... Como cuando ponemos la chía con leche o ponemos las semillas de lino que genera como una especie de goma, de gel, ¿no? Digamos, pues la mostaza genera lo mismo porque es una semilla que cuando la ves seca es dura, pero cuando la pones un poco con agua se forma como una especie de gel.
Vale.
Entonces, le da una potencia de sabor a todo. Yo la recomiendo muchísimo. Estas personas que tienen que comer, por ejemplo, verduras con mayonesa, ¿vale? Que mucha gente lo hace.
Que es fatal, ¿eh? Eso...
Sí, bueno, pues es como enmascarar el sabor real que tiene.
No, pero aparte la mayonesa es...
El pollo o algo a la plancha, ¿no? Ponerle algo de mayonesa, poner un poco de mostaza en grano.
Oye, pues sí. Sí, es buena idea, ¿eh? Sustituye la mayonesa por la mostaza que seguramente te dará o te potenciará todavía más el sabor, ¿eh?
Exacto.
Molt bé, doncs hem parlat d'espècies, ho hem fet amb el Cristian Didier, que és el nostre nutricionista de capçalera. L'escoltes cada dijous aquí a Cope Lleida, el trobes a Disanta Nutrición Punès, a les xarxes socials, i escolta, com sempre, un plaer. Gràcies, Cristian.
Bon dia.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la una, i també arriben les escapades de Cope amb el David Velasco. Demà hi tornem a les 12:20 des de Cope Lleida.